parlem d'història i de les històries de la història amb el Jordi Creus. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però abans, les històries de l'actualitat. Re, una última notícia, un titular del que porta estona dient ja el conseller d'Interior donant explicacions de l'actuació dels Mossos post-sentència. Maria, què ha passat?
Doncs sí, encara està en curs la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament de Catalunya. El cas és que ha anunciat que investiguen 33 casos de possible mala praxi policial durant el dispositiu posterior a la sentència, però a finals d'octubre parlaven de 15. Mm-hmm. És a dir, s'ha doblat pràcticament el número de casos investigats.
Quan deien 15 fa quant de temps?
A finals d'octubre.
A finals d'octubre. Estem a principis de desembre, ha passat un mes i X dies, han augmentat els casos d'estudi de la mala praxis, però no sabem com evoluciona. És a dir, sabem zero. Quantitativament anem bé, com si diguéssim, però qualitativament no tenim resposta de que s'hagi fet cap resultat d'aquest informe, Jordi. Ni d'un, ni de 15, ni de 30.
No sabem res de res. Sempre normalment amb els cossos policials, també amb els Mossos d'Esquadra, tot és molt opac. Costa molt de saber coses. 33 males praxis, segurament 33 i alguna més en podríem trobar només veient les imatges.
Recordem, i ho dèiem abans també, que és una cosa que també no deixa de fer-se a partir de la investigació en els talls de la Meridiana que hi ha cada dia. Ahir veiem imatges de Mossos que es tapaven expressament el número d'identificació policial, no amb una armilla, no, expressament amb un velcro, quan la llei que es va aprovar l'altre dia era molt clara en aquest sentit. No ho sé, seguirem, aviam, de moment encara dura la roda de premsa
per negociar les moltes reivindicacions pendents, algunes de les quals aprovades fins i tot per resolucions del Parlament.
En aquest cas no és Buch qui parla, però...
Vostè ha fet referència a la mediació...
No, perquè Buch està compareixent davant del Parlament, en comissió, li estan fent preguntes diferents membres del Parlament.
Què fas tu aquí?
Bona tarda.
Ah, bona tarda. Un aplaudiment per la d'en Martín. David Olivares. Hola, què tal? El David Olivares, que... Sí, porto molta estona veient-te, eh? Ahir vaig venir a veure't al Romea, a Jerusalem. Molt bé, felicitats.
Sí.
Molt bé.
M'agrada?
Sí, m'agrada molt l'obra, l'Arquillué i tu. Tu ets el segon. L'Arquillué és el primer i tu ets el segon. I mira que hi ha molts actors i actrius.
Tots estem bé.
No, no.
Tots estem molt bé.
Tu estàs millor.
No.
T'estàs quedant primer.
No, parlem de tu.
Que no menges.
Parlem de tu, no parlem
meu. Que no menges prou.
Sí, massa que menjo.
Massa que menges. No parlem de mi, parlem de la història i parlem de l'economia. Diuen que l'home i la dona, per descomptat, és l'únic animal que ens ho pega dues vegades amb la mateixa pedra. Això vol dir que els homes i les dones no aprenem dels errors del passat. I ara, tot just quan acabem de sortir d'una crisi econòmica que s'ha allargat prop d'una dècada, diuen que en ve una altra la propera primavera.
Però les crisis econòmiques no són patrimonis d'aquests temps tan volàtils que ens toquen viure. Com bé sabreu, qui no ha sentit parlar del crac del 29 o de la crisi de la República de Weimar, que va acabar portant Hitler al poder a Alemanya. Que bé que ens ho estàs pintant tot, eh, Jordi?
Todo bien.
Entre sí, això sí. I que està diluviant, m'estic posant d'un content.
Exacte, anem al començament de tot. Des de quan podem parlar de l'existència de crisis econòmiques, Jordi?
Doncs la veritat és que des de fa molts anys, gairebé podríem dir des de fa molts segles. És a dir, hi ha indicis clars, hi ha de crisis importants a les primeres civilitzacions. A Mesopotàmia, a l'antic Egipte, etc. Però si parlem de crisis pròpiament dit, amb crisis amb similituds, amb totes les cometes que vulgueu, però amb similituds amb les actuals, ens hauríem de remuntar a l'època de l'imperi romà, al segle III després de Crist, amb un emperador que es deia Caracal·la. No, no es deia Caracal·la, li deien Caracal·la. Ell es deia Marc Aureli Antoni, però era conegut amb el mal nom de Caracal·la. Quina barrabassada va fer aquest emperador, que era molt cruel i que era molt despòtic i que tenia molts defectes? Doncs, econòmicament va reduir la proporció d'or o de plata de les monedes per poder tenir més monedes en circulació i d'aquesta manera poder pagar les seues legions que hi havia per fora de Roma i poder també construir unes termes també en aquell moment fora de Roma.
De Caracal·la!
Que són els banys de Caracal·la.
Que tot bé d'això.
Segurament molta gent que estan escoltant han visitat els banys d'aquest senyor.
Ah, perquè els banys d'Antonio no té cap gràcia.
No, clar.
Marc Aureli
Antoni. Les termes de Caracal·la.
Ah, imagina que era un lloc, Caracal·la. I és l'emperador.
És l'emperador. I
quin mal nom és, Caracal·la?
Mira, el mal nom li ve de la peça de roba. Portar ell com una espècie de capa amb caputxa, que era un vestit que venia, si no em falla la memòria, de Síria, i ell utilitzava aquesta peça de roba que es deia Caracal·la. Aleshores li va quedar el nom de...
El xaquetes.
De la peça de roba.
Sí. Què passa, xaquetites? Sí. Crisi econòmica, no sé si és...
Una perca, no?
Sí. Sí. També hi ha molts moments amb les crisis econòmiques, no sé si ho feien a l'època romana, que acaben dient que són culpa de la gent de peu. Aquí us es va dir també...
Oh, gastem massa.
Heu gastat massa.
Per damunt de les vostres possibilitats.
Aquesta és la frase, per damunt de les vostres possibilitats.
Sí, això... El meu cas era cert, eh?
El meu doncs mira, ja tenim un cap de turc.
Eres tu, el
meu. Era jo. En el meu cas, l'economia submergida està per sobre meu.
D'acord.
Bé, que estic fatal.
Ai, senyor, a l'Espanya dels Àustries també, contínues suspensions de pagaments.
Sí, a més, a l'Espanya dels Àustries i també podríem dir la dels Borbons, és a dir, fins a 13 suspensions de pagaments, cosa que fa Espanya, que fa que Espanya ostenti el rècord mundial absolut en suspensions de pagaments. És un altre rècord negre d'Espanya. Va començar amb Felip II, amb els Àustria, en va fer 3, va continuar amb Felip III i Felip IV, que entre els dos en van fer 6, i després va continuar amb Carles IV, ja amb els Borbons, que en va fer 1, Ferran, el seu fill Ferran VII, 2, i finalment Isabel II també en va fer una altra.
Wow.
O sigui, totes aquestes suspensions de pagaments, però no se'n va treure tampoc cap lliçó positiva, diguéssim.
Alemanya, d'entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, es diu que la gent donava bitllets als nens, atenció, perquè els ratllessin, retallessin o hi juguessin perquè no valien res.
Ai, sí.
Ai, sí que hi vols viure, tu, això.
Recordo tot aquell moment.
Ni per jugar al Monopoli. Ni per jugar al Monopoli, no?
Confeti.
Bueno, es deia, hi ha imatges també de l'època aquesta, la República de Weimar, veia que es veu gent amb totxos de bitllets tapant parets. És a dir, tenien tan poc valor que els feien servir per tapar la paret. O sigui, això és una cosa molt greu que va passar a l'Alemanya d'entreguerres, a la República de Weimar, i és una hiperinflació produïda per les conseqüències del Tractat de Versalles, que va significar doncs, la liquidació de la Primera Guerra Mundial amb la derrota d'Alemanya, del que es deriva del Tractat de Versalles, que és que Alemanya va haver de pagar unes multes molt per sobre de les seues possibilitats.
Sí.
És a dir,
hi havia un que es va enfadar molt, l'Adolf aquell, no li va agradar res.
L'Adolf no li va agradar i uns anys després va arribar al poder, en part, i en molta part gràcies a aquesta hiperinflació que va fer que l'any 21 amb un dòlar tinguessis 60 marcs i l'any 23 amb un dòlar tinguessis... O sigui, un dòlar valgués un milió de marcs.
Per tant... Hola!
Hiper, però mega hiper, super, maxi inflació.
És com un adolescent.
Sí, mola molt aquesta inflació.
Però si hagués guardat un totxo d'aquests i el traies ara, et valdria alguna cosa?
No, perquè aquella moneda ja no...
Clar.
El canvi.
No. Ja veus, el David d'anar a Berlín a picar parets.
Era un pla sense fissures.
Per anar a comprar una barra de pa i has de portar un carretó, sí, per poder transportar els bitllets.
Això passava en algun país, jo me'n recordo, per exemple, no sé, vaga memòria, però tu te n'anaves a Bulgària als anys 80, 90, i tenies un bitllet d'un milió de la seva moneda, per exemple.
Ara ha passat recentment a Venezuela i ha passat a l'Afganistan, sobretot, i a l'Iraq. És a dir, que sobretot a l'Afganistan havien...
Quan es parla de crisis econòmiques, de tota manera es parla del 29, es parla del 78, i també sempre es diu, i l'origen o una de les primeres és la crisi de les tulipes. Us sona això, de la crisi de les tulipes, no?
A mi sí.
A Holanda?
Sí, segur.
Va, no, jo el conec. No em sona, no.
A veure, de què anava?
Sí,
això va ser a Holanda, l'any 1912.
Sí?
No, senyor.
Què ha passat? Els grangers a les tulipes.
Espera un moment, que ell té la versió, ja. Què ha passat?
Va ploure molt i es va veure que la tulipa necessita molt de sol.
Sí.
I al ploure molt... La terra no tenia els nutrients, llavors, clar, la tulipa era un bé, era com una moneda.
Allà. Sí, sí.
Si vols, segueixo,
Una mica més.
Sí. Llavors, les blaves valien tenien un valor, les vermelles una altra i les grogues una altra.
Ja.
I les que tenien més valor, les blaves i les vermelles, aquestes es van morir totes.
D'acord.
Ja.
Llavors totes eren grogues.
Ja.
Massa tulipes grogues.
Impressionant.
Impressionant,
Sí.
I llavors, esclar...
Fake tulipes.
I la Junta Electoral va prohibir totes les tulipes grogues.
Exacte, totes les tulipes.
I van tancar la presó als que les corren.
I d'aquí ve la carxofa de Catalunya Ràdio. En honor...
Sempre s'ha de lligar amb alguna cosa al final.
Sempre
s'ha de lligar amb aquesta notícia falsa del David Olivares sobre la crisi de les tulipes.
Impressionant amb el convenciment amb què ho ha explicat.
Sí, sí.
Que
és a dir que això, bàsicament.
Sí. Doncs molt bé.
Ets encertat alguna cosa?
No n'has encertat gairebé cap, perquè això va ser el segle XVII. No va ser el segle XX.
12, segle XVII, però
gairebé.
No, li restes un 2.
Calla ja, va, tira.
Una pregunta. Tu has vist la pel·lícula Wall Street?
Home, i tant. Michael Douglas, Charlie Sheen.
Tens alguna frase de la pel·li?
El dinero no duerme, chico.
Veus? Sempre té frases.
Gordon Gekko.
Sí. Doncs Gordon Gekko parla de la crisi de les tulipes a la pel·lícula. I ho fa per advertir sobre els perills de l'especulació financera, posant com a exemple el que ell anomena la pitjor bombolla de tots els temps. I diu més o menys una cosa així, que al 1600 els holandesos van tenir una gran febre especulativa fins al punt que es podia comprar una bonica casa en un canal d'Amsterdam pel preu d'un sol bulb de tulipa.
Ei!
Flipa, Olivares.
M'he apropat una mica,
Quina impressió,
flipa,
no?
Es pot dir flipa tulipa?
Flipa tulipa.
Flipa tulipa.
Això s'ha dit alguna vegada?
La impressió d'anar a comprar una casa amb una tulipa a la mà?
Amb un bulb.
Amb un bulb. O sigui, ni una tulipa. Et podia sortir malament, no?
És a dir, això no era un valor real, sinó que la gent li havia donat aquest valor. Per què? Perquè creien que, no sé, que desapareixien o alguna cosa?
No, va arribar... Anem al principi de tot. O sigui, les tulipes no són una flor holandesa, contra la que molta gent creu.
Ah!
No, és una flor que ve de Turquia i arriba a Holanda pocs anys abans d'això. Arriba a Holanda a finals, mitjans, finals del segle XVI. Però a principis del segle XVII, la gent benestant d'Holanda comença a decorar els seus balcons i els seus jardins amb tulipes. I llavors, tothom vol decorar els seus balcons i els seus jardins amb tulipes. I cada vegada es fan tulipes més grans, tulipes més ostentoses, més boniques. A l'any 1620 ja hi ha a Holanda 500 varietats diferents de tulipa. Però clar, el procés del naixement d'una tulipa és molt lent, amb la qual es comencen a vendre per catàleg. Atenció, flors per catàleg. I es comencen a vendre collites que han d'arribar, amb la qual tot és absolutament fictici. Com ara,
Molta demanda, poca oferta, puja el preu, es dispara, s'especula...
I es compra, sobretot, allò que encara no existeix.
I ara què sentirem? Tenim un tall aquí.
Ara sentirem el Jaume Grau parlant del moment àlgid de la crisi.
A la darreria del 1635, en el moment àlgid de la bombolla, una collita futura podia canviar de mans 10 cops en una setmana i donar un benefici de més del 500%. La notícia d'aquests guanys va fer que la classe mitjana es posés a especular. Els petits comerciants hipotecaven els seus negocis, els artesans empenyoraven les seves eines de treball i tothom cercava diners per comprar bulbs de tulipa. I tot això es feia a crèdit.
Això és impressionant. Una collita futura podia canviar de mans 10 cops en una setmana i donar un benefici de més del 500%, que em recorda, no hi entenc massa, però em recorda allò de les subrogades, les hipoteques, que un li passa a l'altre, l'altre que... li passa.
La història es repeteix inexorablement sempre perquè no aprenem mai. És a dir, tu imagina tot això, que cada vegada els bulbs de tulipa eren més cars. Hi havia varietats que eren molt apreciades, com per exemple la Semper Augustus, que era una varietat de tulipa amb els pètals blancs, però amb tonalitats vermelloses. Doncs bé, per un sol bulb, de Semper Augustus es va arribar a pagar l'any 1636 5.500 florins.
Ara direm, que
això què és? Clar. Una tona de blat valia 20 florins. Això vol dir que per un sol bulb de tulipa, valia 275.000 vegades més que un quilo de blat. Jo avui m'he distret buscant en una pàgina que converteixen les monedes de les diferents èpoques, i si ho he fet bé, que també em podria equivocar, perquè no sóc massa destre, els 5.500 florins de l'any 1636 avui serien 500.000 euros.
Un bulb,
una tulipa.
Un bulb.
Un projecte de tulipa. Però, i si et ve una sequera?
Si et ve una sequera,
les preguntes adequades sempre a la Maria.
Si et ve una sequera, estàs perdut. Però bueno, no va calgué que vingués una sequera.
Què va passar? Com va acabar la història de les tulipes?
Doncs va acabar...
El Tulipa Gate.
Tulipa Gate va acabar fatal, com només podia acabar. És a dir, sabeu allò que tot el que puja baixa, no?
Sí.
Inexorablement, doncs això va passar aquí. I va haver algú que molta intel·ligència, tot aquest negoci de les tulipes, el va qualificar com el negoci de l'aire, que és una gran definició. Doncs bé, el negoci de l'aire, la compravenda d'aire, entre 1633 i 1637 va ser de 40 milions de florins. O sigui, una quantitat bestial que multiplica per 10 el que el negoci dels comerciants holandesos amb Amèrica. O sigui, és una quantitat realment impressionant. Però bé, com va acabar? Doncs un bon dia, el 6 de febrer de l'any 1637, es va fer una subhasta, com es feia gairebé, bueno, periòdicament es feia subhastes, va fer una subhasta a la ciutat de Harlem. Una subhasta de bulbs de la varietat White Cromen, que era una varietat que estava molt sol·licitada.
No recordo.
Però, atenció...
No hi feu cas.
Sense que hagués passat mai una cosa igual, ningú va fer cap oferta.
Ah! Per què?
No ho sabem. Ningú va fer cap oferta. El venedor es va posar nerviós, va baixar el preu, ningú li va fer oferta. Fins al punt que no en va vendre ni una. El dia abans se n'havia fet una altra de subhasta a Alkmaar i s'havien venut tota la totalitat dels bulbs. I més n'hi hagués hagut. Doncs l'endemà ningú va comprar. I això va provocar que s'estengués el rumor de que ningú volia comprar bulbs de tulipa, que ningú els comprava. Aleshores, la gent va intentar començar a vendre allò que tenien amagatzemat.
Igual que el crac del 29,
Clar. El pànic es va començar a apoderar de tothom. Els creditors van començar a exigir diners a la gent que havia començat a comprar crèdit. Ells volien pagar amb bulbs. Els deien, no, pagueu amb diners, amb bulbs no es pot pagar. I les conseqüències va ser una crisi impressionant que va durar moltes dècades i que va comportar la ruïna absoluta per moltes famílies. Va ser un veritable desastre. Ara bé, la gran pregunta de tot això és, van aprendre la lliçó els holandesos, que són una mica més...
Sí. Segur
que sí,
doncs,
no?
Doncs no la van aprendre, perquè unes dècades després va esclatar una segona bombolla relacionada...
Amb el formatge de la bola.
No, amb una altra planta bulbosa, que són els jacints.
En sèrio?
No,
bulbs a quatre recetes.
Un moment, no podia ser un producte una mica diferent de la tulipa?
Sí, per, la gent per, va per... dient, els bulbs no, però jacints sí, eh?
Això sí
que és segur.
Doncs és, bueno, són d'aquelles coses amb molts paral·lelismes amb l'actualitat.
Mare meva, jo he pres una cosa bonica avui, que és que tulipa ve de turbant, perquè té aquesta forma, i no ho sabíem.
D'on ho has après, això?
Mira,
nosaltres no ho hem dit.
A Google.
Ah, mentre nosaltres perquè estem parlant, tu mires a Google.
No, perquè jo sabia que el Jordi avui parlaria de tulipes, i avui, abans de dinar, ha dit, d'on deu venir tulipa? I ve de turbant, perquè té aquesta forma.
Ve de la zona dels turbants.
Mm-hmm. Sí, era un moment que la Maria i jo estàvem parlant de...
No, així parlant.
De la secció.
Sí. El dia de Sant Jordi, aquí amb les roses, que és una flor molt nostrada, no?, per la festa de Sant Jordi, al principi, a primera hora, valen uns,
sí, senyor,
uns calés... I al final, gairebé...
Que és clar, tu les vas a comprar al final?
Sí, jo sempre. Sí. Un euro 12.
Estan una mica atropellades, eh? Aquelles roses,
igual,
ja.
Es diu tècnicament xuxurries.
No.
Diuen que vindrà una nova crisi econòmica. Això ho tens estudiat tu, Jordi, en un futur breu?
Diuen que vindrà una nova crisi i quan tot just s'han apagat diuen els efectes de l'anterior, que encara es noten. Doncs, bueno, si ve una nova crisi econòmica, serà amb les mateixes...
L'han pagat uns quants, eh?, sí, que són majoria. I n'hi ha uns quants que han guanyat bastants diners, eh?
Sí, i n'hi ha alguns que se'ls ha pagat a la festa i no se'ls ha demanat cap responsabilitat.
D'acord.
Els bancs,
per exemple.
Ai, no ho sé, vols dir...
Si arriba una crisi...
No desvetllis el misteri.
Jo tinc unes punzelles meravelloses que...
Sí. Vols veure una punzella?
No.
Sí, ja estem així, són 45 encara.
Jo tinc un capullo, jo.
No, ja està. Sí, de moment era...
Vols veure un bulb?
Satisfyer!
Gràcies, Jordi.
No.